Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
Just després de crear la seva primera simfonia i tot just quan començava a despuntar la seva carrera com a compositor, Ludwig van Beethoven va començar a notar els primers símptomes de la seva sordesa. Però lluny d'allunyar-se del seu gran amor, la música, aquesta afectació va tenir un gran impacte en les seves composicions. I segons alguns experts, a mesura que la seva pèrdua d'audició avançava, també evolucionaven les seves partitures. I precisament el que farem ara és descobrir un projecte social de l'OSB que pretén visualitzar les persones que pateixen sordesa i sensibilitzar la societat. Es tracta del projecte Beethoven 250. Per saber com funciona, ens ho explica el seu impulsor i col·laborador d'aquesta casa, el Jordi Coja. Es diu molt bon dia.
Molt bon dia.
El Jordi el coneixeu, és president de l'OSB, director de la jove orquestra Graham Clark.
Sí.
I també presentador de l'Espia de Mahler, amb aquesta veu inconfusible que ens acompanya a Ràdio Sabadell, també.
Molt bé, moltes gràcies.
Benvingut. Escolta'm, d'on surt aquesta iniciativa de fer un projecte com aquest, del Beethoven 250?
Bé, com tu has dit abans, enguany se celebra el 250 aniversari del naixement de Beethoven. Arreu del planeta faran molts cicles al voltant de Beethoven i nosaltres volíem afegir-hi alguna cosa més, no? La Simfònica del Vallès és una orquestra molt preocupada també pel seu entorn, per crear comunitat, i pensàvem que un bon projecte seria preguntar-nos com és la vida actual també de la gent que pateix de la sordesa, ja que Beethoven també era sord, com ha evolucionat això, o quines dificultats tenen. Hem sabut, i aleshores vam saber que existia aquesta orquestra, que era el Graham Clark, i ens vam acostar, impulsada per l'Hospital Sant Joan de Déu, i ens vam acostar, vaig trobar 10 nens que són, 10, entre 10 i 12 nens que són meravellosos, són fantàstics, sords de naixement i que ara poden escoltar gràcies a un implant coclear i que fan música. I a partir d'aquí, doncs, els vam sumar a aquest projecte. Pensaven que era fantàstic també que es visibilitzés a través d'ells el problema aquest de la sordesa, no? Perquè és una discapacitat potser que no està tan considerada com podria ser la ceguesa, no? I en canvi també és una discapacitat que afecta molta gent.
És clarament inhabilitant, no?, per moltes coses del dia a dia que per nosaltres són del tot quotidianes, no?
Sí, exacte. I vam pensar que aquest seria un bon projecte i de passada també homenatjar Beethoven, que per cert hem sabut, gràcies a la doctora Maria Antònia Claveria, que és que també té cura d'aquests nens, doncs que Beethoven ara podria escoltar gràcies a un implant coclear, no?
Clar, de fet, a l'entrada explicàvem una mica això, no?, que l'evolució de la música de Beethoven va evolucionant també amb la seva sordesa, no?, amb el pas del temps. Això, com a músic, ho noteu molt a l'hora d'interpretar les partitures de Beethoven?
Va evolucionar, sí, la manera de fer música, també el seu caràcter. Ell es va aïllar, en un principi no volia que ningú sabés que ell tenia la sordesa, va patir per una crisi existencial també molt forta, on fins i tot va pensar en el suïcidi. Però va seguir endavant. Bé, els estudiosos sempre debaten si la sordesa està reflectida en la seva música o no.
Què en penses tu, Jordi?
Jo penso que sí. A vegades hi ha aquesta... Beethoven també feia molts esforçandos, molts accents també sobtats. I a vegades penso que aquests accents, potser és una imaginació meva, un conte que jo m'he fet a mi mateix, aquests accents venen precisament de poder escoltar, no?, de poder sentir el que ell estava assajant en aquell moment en el piano, no? Però per altra banda, jo crec que no es nota tant en la seva música, es nota tant en la seva música indirectament, perquè això li va portar una gran introspecció. I potser també va anar més enllà del que altres compositors havien anat.
Per això de pensar, no? Com creus que pot ajudar la música a aquestes persones que pateixen aquesta situació de sordesa i que poden escoltar de cop i volta amb aquest implant coclear? Segur que tots hem vist alguna vegada algun vídeo d'aquests que circulen per internet d'un nadó al que per primera vegada li posen, sí, i pot escoltar la cara, els ulls, no?, la imatge, la manera com miren, no? És molt impactant. Clar, entenc que la música, a més, aporta a tots aquells que tenim o que estem en contacte amb nadons, quan són petits els dona vida, la música, no? I entenc que, clar, amb aquestes criatures, no?, que no són tan petits, estem parlant de nens d'entre 8 i 17 anys, si no m'equivoco, per tant, hi ha un pas més enllà. Però què creus que els pot aportar la música, Jordi?
Bé, ells escolten d'una manera diferent. Fins i tot tenen l'opció de no escoltar. Vull dir, els pares... anècdota graciosa, els pares sempre m'explicaven que quan el nen s'enfada apaga l'implant i ja no escolta res, no? Escolten d'una manera, diferent, això és veritat. Els hi costa escoltar els altres, i el treball de fet de l'orquestra penso que va en aquest camí també, que els ajuda també a escoltar el que estan fent els altres músics. Ells tenen una aura una mica especial, perquè han nascut amb aquesta discapacitat, i el que sí noto és una gran predisposició i una gran voluntat, que a vegades tampoc és gaire visible, però ho noto com una energia de superar els obstacles molt més fàcilment que altres nens.
Allò que aquella part de la partitura, sí, que se'ls encalla,
sí,
no?
Sí, tenen una alegria especial que els obstacles fins i tot no els veuen com a obstacles, no? I per això són més fàcils de superar. I tenen una bonomia molt, molt especial. Hi ha una gran unió entre tots ells, i encara en la vida d'una manera molt, molt especial.
Escolta, per què es diu Graeme Clark, ho saps?
Perquè Graeme Clark va ser l'inventor de l'implant coclear, no? O sigui, era com un homenatge a aquest senyor que encara viu, que viu a Austràlia, i potser en una de les accions que farem al darrer concert, on els nens podran interpretar com a vis el tema de l'Himne a la Joia, de la novena de Beethoven, és possible que en aquest concert potser hi vingui, no? Que sigui testimoni també del que ha fet la seva ciència, no?
Com han anat els assajos? Com han estat assajar per aquest projecte?
Bé, ara vam començar fa 2 mesos, vam començar primer amb una peça que ells ja assajaven, We Are the Champions, mai millor dit, i ara hem començat una altra, que és dintre del projecte. O sigui, el projecte consta de 3 activitats. La primera, ells van venir a un concert al Palau i estaven entre els músics. El segon és que ells estrenaran una obra que ells han composat, amb l'ajuda també d'una sèrie de facilitadors, que és el que estem fent ara en aquests moments. Estan component una sèrie de tonades, i a partir d'aquí les orquestrarem, i l'orquestra estrenarà aquesta obra. I l'última activitat és el mes de juny, aquesta que t'he dit, quan els nens interpretaran l'Himne a la Joia de Beethoven.
Clar, perquè aquí s'han de donar com 2 conjuncions, no? Que siguin nanos que tinguin interès per la música, que ja toquin algun instrument, entenc, i que pateixin aquesta discapacitat. Són aquestes 3 coses o no?
Sí, exacte, i que tinguin un implant coclear. Això és
essencial, clar.
És essencial, sí. O sigui, són nens que no sentien, que no havia possibilitat, amb el que se sabia de la medicina tradicional, que ells poguessin escoltar, i és gràcies a aquest implant coclear que han descobert el món.
Que soni més música, Rocío. Clar, tot aquest vincle amb l'Hospital Sant Joan de Déu entenc que també és essencial, no? Fins i tot perquè us ajudin a saber com tractar-los, o fins a quin punt això que deies d'escolten diferent, no? Saber quines són aquestes diferències, no?
Ells estan molt implicats, la doctora Maria Antònia Claveria està molt implicada amb els nens. I sí, ells juguen un paper essencial en que aquest projecte segueixi endavant, perquè de fet l'orquestra Graeme Clark, fins al passat mes de juny, es quedava sense director, i vaig aprofitar, jo vaig dir, doncs, escolta, doncs jo m'hi ofereixo per ser-hi, i de passada també fem aquest projecte per visibilitzar això, no?
No, i aquest vincle amb l'OSB, que com deies abans, sempre us agrada, no?, buscar aquestes causes.
Sí, és visibilitzar la societat i també sensibilitzar també la gent que pateix sordesa, perquè a vegades els mateixos de l'hospital ens deien que alguns no, tenir una mica de por de fer això de l'implant coclear, no? I pensem que això, estic veure que aquests nens que poden fer música i la poden fer música també, també pot ajudar, no? Que hi hagi més, més gent que faci el pas de poder fer-se aquest implant. Ara aquest projecte, bueno, l'Hospital de Sant Joan de Déu ha fet molt perquè aquest projecte segueixi endavant, però també la Fundació Gais Solidària, sense ells aquest projecte no hauria pogut seguir endavant, i l'associació també de pares de nens sords, la CAPS, penso també han jugat un, és un, és un projecte a quatre bandes, eh? Sense ells no podria ser, i sense els nens naturalment, que ells estan encantadíssims de poder fer aquest projecte amb nosaltres.
Clar, parlaves de fer música, i entenc que aquest és un altre aspecte important, no? Perquè tu com a músic professional entenc que busques la qualitat del so, que sigui un so que tu el donis per bo, no? I no sé si has hagut de baixar el llistó o realment has trobat uns nanos tan bons fent música que el que sona té aquesta qualitat que tu busques.
A veure, aquest és un tema molt llarg, eh?
És que és una cosa complexa, entenc, eh? Perquè...
Sobre la qualitat, sí, naturalment hi ha la qualitat del so, però jo crec que per damunt de la qualitat del so hi ha la felicitat de fer música junts. Uh-huh. I a vegades la qualitat del so no va unida a la felicitat de fer música junts. Al contrari, fer la felicitat de fer música junts, jo penso que a mig o llarg termini ajuda a la qualitat, a una bona qualitat del so. I el principal que estem treballant ara és això, és la felicitat de fer música junts, d'estar junts, de poder fer-la, de poder compartir-la també amb el públic, amb la gent, i a partir d'aquí la qualitat ja anirà venint. Són nens d'entre 8 i 17 anys, estan estudiant, són estudiants. No és una qualitat que podria tenir una orquestra professional, ni tampoc ho busquem en aquest moment, no? Al contrari, busquem que ells siguin feliços tocant, que facin feliços també a la gent que els està escoltant, i que ells també s'escoltin entre ells, no?
Escolta, què va passar el 21 de setembre? Què vau fer el 21 de setembre?
21 de setembre, de quin any?
D'aquest any, entenc que ja sota la teva direcció, que es va fer un concert en un taller de música, no?
En un taller de música, el 21 de setembre... No, es va fer el 21 de setembre, crec que va ser el concert.
El concert,
El concert del Palau, no era el taller. Era els nens...
Ah, això que em deies ara, la relació dels nens.
Sí, els nens van seure entre el Palau, van seure al Palau de la Música Catalana de Barcelona, i van seure entre els músics mentre nosaltres interpretàvem precisament aquesta música que estava sonant, que està sonant rere meu, que és la cinquena de Beethoven.
Pròxim concert a l'1 de febrer?
L'1 de febrer, en el que estrenaran aquesta obra que ells ara estan component, ara aquests dies que l'estan preparant.
I què hi estan posant en aquesta obra? Què hi veus del que estan preparant? Expliquen la seva
experiència.
Està molt
bé, perquè a vegades l'orquestra elimina a vegades les individualitats, bueno, elimina, al contrari, suma individualitats per crear un col·lectiu, però a vegades no tens oportunitat de veure com és cada nen. En canvi, en aquest procés, per veure com de compondre, sí que pots veure la personalitat de cadascun i descobreixes coses realment molt maques, no? Gent que potser, nens que potser semblen més tímids, però a l'hora que els deixes sols i els condueixes perquè et facin una melodia, fan unes coses extraordinàries que potser no t'esperaves, eh?
I com ho fan? Cadascú fa la seva i després la poseu en comú? Intenteu fer un treball conjunt?
No, es treballa primer amb conceptes, què és el que volen expressar, els adjectius que volen expressar, com es podrien expressar aquests adjectius, quins serien els instruments que ho podrien fer, per parelles es divideixen, intenten fer propostes que reflectissin aquell sentiment que ells volen expressar.
Ostres, aquells que, no, que la música ens agrada molt però que no en sabem, a mi imaginar-me... Descriure un adjectiu amb una melodia, em sembla, i que ho pugui fer un nano de 8 anys, em sembla espectacular.
Bueno, estan conduïts,
no, ja, Jordi, però ostres, és que jo no sabria per on començar,
I molt bé, per cert, perquè al final arribes al moll de l'os, no? Arribes a... Proposa una melodia que sigui trista o que sigui alegre, i el nen et fa una cosa, 5 o 6 notes, però dius, ostres, no m'esperava que hi pogués fer això, no? Uh-huh. Sí, és una experiència realment molt maca, i més compartida, perquè ells es porten molt bé entre ells. Compartida entre ells, és un grup molt maco, fins i tot els que estan fent els facilitadors d'això, diu, hòstia, tens un col·lectiu preciós, i és veritat, tinc un col·lectiu molt maco.
Et veig molt motivat, Jordi?
Sí, perquè em fa feliç fer això i em motiva també. Vull dir, aquesta capacitat que ells tenen de superar aquesta discapacitat, i sobretot aquesta visió que ells tenen de la vida, de vegades de manera inconscient, que els obstacles no són tan obstacles com les que sentim.
I això és el que volen explicar en aquesta composició? O han defugit una mica la seva discapacitat?
No, han defugit d'això, han defugit d'això. És una cosa que veus, no? El que és un obstacle, per ells, l'obstacle més gran ja l'estan superant, no? Per tant, la resta potser no els semblen tan grassos, no? I això és una lliçó per als que no hem patit o no patim d'aquestes d'aquests problemes.
No? No, però em refereixo a la composició que estan creant, gira al voltant de la seva discapacitat, no, o no, han obert el món...
No, al contrari, està basada, o estarà basada... perseguim que estigui basada en alguna de les obres de Beethoven. No?
Uh-huh. Per tant, que sigui una reversió, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, que sigui com un mirall d'una de les obres de Beethoven.
I el fet que siguin nanos joves tocant Beethoven, és una música que per ells els és pròxima, que s'adequa bé a les necessitats que tenen els nanos joves que estan aprenent, com és el cas d'aquesta orquestra?
Home, Beethoven té unes tonades que em sembla que són universals, eh? Uh-huh. I molt ràpidament assimilables. Jo recordo, tinc alumnes de viola que els hi poses l'Himne a la Joia i ho reconeixen immediatament. Uh-huh. I és una obra que...
Sí, no tant el reconeixement, sinó l'hora de reproduir-lo, per dir d'alguna manera. No sé si és d'aquests compositors més difícils o menys difícils de tocar.
No, home, com qualsevol compositor... Bueno, qualsevol no, però compositors que tenen... la vessant fàcil que pots, o fins i tot la pots facilitar, no? Encara que no sigui difícil en origen, però la pots facilitar perquè els nens la puguin tocar. Uh-huh. Sí, sí.
El projecte per on gros, aquesta conclusió final d'aquestes iniciatives diferents, hi haurà un concert final en què es puguin tocar les diferents coses que estan provant? Ho heu plantejat així?
Bé, aquest 1 de febrer serà el concert aquest on els nens exposaran l'obra que han composat, i al final, com deia, al final de temporada, que és el mes de maig, ells interpretaran ells mateixos el bis de l'Himne a la Joia. I després ja veurem què passa, home, la voluntat de seguir, naturalment, hi és.
I en aquest concert també hi posareu la seva creació o només fareu, en aquest cas, l'Himne de l'Alegria?
De moment només farem l'Himne de l'Alegria. Sí, sí.
I l'OSB s'està plantejant tocar amb aquests nois d'alguna manera o fer alguna cosa d'aquelles que us agrada tant com amb l'acordant,
sí,
o diferents projectes?
No, amb la novena, no, ells tocaran amb nosaltres.
Ah, val.
O sigui, el concert és el concert de cicle, el cicle final, a la novena de Beethoven, uh-huh. I ells tocaran amb nosaltres, a ser el bis de la novena. I aquesta obra que ells estan component l'interpretarem nosaltres.
Ah, veus? Hi haurà tota aquesta...
No sé si m'ha quedat bé, no sé si m'ha quedat molt clar.
No ho havia agafat però jo, però no, potser
el de febrer, fixi, eh? Aquesta obra l'interpretaran. O sigui, aquesta obra que estan component els músics és perquè l'interpretem la Sinfònica del Vallès.
Ah, val, perfecte. És a dir, us l'estan composant per vosaltres,
diguéssim. Per vosaltres, i sí, sí.
I llavors tocarà assajar-la i tocar-la, no?
I tocar-la
en aquest 1 de febrer.
Exacte. Fem de compositors... De fet, passen en aquestes tres accions, passen pels les tres passes, no? Que serien primer com a públic, entre els músics, la segona com a compositors i la tercera com a intèrprets. Uh-huh. Tot el, podríem dir, el vessant...
I els músics de l'ESB els esteu fent partíceps d'aquesta iniciativa o anirà passant més endavant?
Anirà passant més endavant, sí, sí. A mesura que fem, sobretot el bis de la novena de Beethoven, hi haurà una interacció, naturalment, amb els músics d'aquí. Hi va haver una primera interacció, quan es van conèixer en el primer concert, que ells estaven entre els músics, i sí, sí, ells també estaven encantats.
Aquestes iniciatives socials a l'OSB sempre us agraden molt. En teniu d'altres pendents de cara a l'any 2020?
De l'any 2020, bé, l'acordant que estem fent aquí a Sabadell, que penso que és indispensable per crear... no només per sensibilitzar la gent per la música, sinó també crear públics pel futur. I de moment, bé, de les que estem fent també a l'hospital aquí al Taulí, no sé si... Ah, naturalment, el cànon desencadenant que estem fent a les presons, també, gràcies a la Canòlic Prats, que és un projecte també preciós, i anirem, suposo que anirem sumant, perquè sempre hi ha col·lectius que necessiten ser visibilitzats. I
perquè l'OSB us agafeu un clau roent, també, no? Qualsevol cosa que veieu, sou de motivar-vos ràpid per aquest tipus de projectes.
Sí.
Tinc la sensació des de fora, eh?
No, perquè és que jo crec que la música existeix, o les orquestres estan per estar al servei de la comunitat. Si no, són museus, exclusivament. Per mi, una orquestra que no té un projecte social no és una orquestra, és un museu. I a partir d'aquí és el que fa necessari l'existència d'una orquestra, que ajuda una comunitat a créixer, a visibilitzar els problemes, a visibilitzar col·lectius que no estan prou visibilitzats, a que la societat reflexioni sobre un cert tipus de reptes que tenim en aquests temps, no només l'exposició d'una obra, que naturalment això és important, però és a partir d'aquí. Si la cultura no genera una reflexió, ja no és cultura.
Doncs tinc un munt de titulars per aquí, que a veure per on ho agafo tot això, perquè estàs dient unes frases filosòfiques al voltant de la música avui, Jordi, que realment m'estàs inspirant a mi també. Jordi, gràcies per haver vingut avui al matí, haver-nos explicat aquest projecte, aquest Beethoven 250, aquesta iniciativa de l'OSB, que ara també t'hem de presentar com a director de la jove orquestra Graham Clark. També sí. Bona, molta sort amb aquesta iniciativa, que duri molt i que en puguem anar parlant i també que anem veient les conclusions que hi vas extraient amb el pas del temps.
Moltes gràcies.
I et seguim escoltant a l'Espia de Mahler, òbviament, aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies i que vagi molt bé. Fem una pausa per la publicitat i seguim parlant d'altres coses, seguim parlant d'art. En aquest cas, passem de la música a la pintura. La pintura també, un art d'aquests que hem de viure i hem de copsar directament.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter @radiosabadell.